Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Joaquim Albalater. Protecció Civil demana a la ciutadania que extremi la precaució davant del temporal de neu, onatge i vent d'aquest cap de setmana. Interior avisa que l'episodi de mal temps serà sever i molt generalitzat, amb nevades que podrien baixar dels 200 metres. Recomana a la població que es mogui només en cas que sigui imprescindible, precisament per evitar-ho. Els Mossos fan controls arreu del territori. No poden circular els camions de més de 7 tones i mitja fins dilluns a les 6 del matí, llevat que es transportin, evidentment, subministraments essencials. A aquesta hora, l'afectació més destacada de les carreteres és que calen cadenes per circular a la C-44 entre Tivissa, la Ribera d'Ebre i Vandellòs, al Baix Camp. La Generalitat ha activat tots els plans per l'alerta de pluja, neu, vent i onatge. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
Anant molt amb compte amb tot el que és el tema de la circulació, pensem no només amb la neu, sinó també amb les glaçades, vigilar molt amb el que són els aparells d'escalfar, de calefacció, que estiguin amb un correcte manteniment per al seu ús. Hem d'anar amb cura també amb aquelles persones que visquin soles.
A la resta de la península, la nevada ja és històrica, sobretot a Madrid, que ha activat l'alerta vermella. Feia més de 70 anys que a la capital espanyola no hi havia uns gruixos de neu tan grans que obliguen a circular amb cadenes per dins de la ciutat. S'han suspès trens AVE i Rodalies i s'ha tancat l'aeroport de Barajas. Més notícies. La Unió Europea vol accelerar el procés de vacunació i comprarà 300 milions de dosis més de la vacuna de Pfizer. L'autorització d'una tercera vacuna, la d'Oxford, podria arribar a finals de mes. I el govern espanyol confia que tindrà 30 milions de dosis extra de la vacuna Pfizer d'aquesta nova remesa. La viròloga d'Oxford, Esther Gea Mallorquí, diu a Catalunya Ràdio que les vacunes d'RNA, com les de Pfizer o Moderna, no alteren el nostre ADN ni ens poden provocar efectes a llarg termini perquè no arriben al nucli de la cèl·lula i acaben desapareixent. I el govern espanyol demana a la Comissió de la Competència que s'investigui si s'han comès irregularitats en el mercat elèctric després que el preu majorista de l'electricitat s'ha disparat i ha vençut el rècord que no s'havia superat des del gener del 2002. Aquest divendres el megawatt hora ha superat els 114 euros i dissabte tornarà a trencar el rècord amb 121. I han desarticulat una organització criminal amb més potencial d'elaboració i tràfic de drogues sintètiques del narcotràfic. A l'estat espanyol s'han detingut 11 persones, 8 de les quals ja són a la presó, i s'ha fet la segona confiscació més important d'èxtasi d'Europa dels darrers 20 anys. Ha mort als 58 anys Javier Hernández Larrea Boni, fundador i guitarrista de Barricada.
No!
Boni tenia un càncer de laringe que li va fer perdre la veu l'any 2018 i la malaltia el va obligar a aturar la gira del seu segon disc en solitari, Requiem por el Mundo. Boni va fundar l'any 1982 un dels grups destacats de la història del rock a l'estat espanyol, Barricada, inicialment al costat del bateria José Landa i el cantant Enrique Villarreal, més conegut com El Drogas. Precisament, El Drogas ha compartit un text a través de Facebook que comença dient: hi ha dies que només pesen massa, no se'ls pot anomenar i no tenen nom. El també guitarrista de Barricada, Alfredo Pedrafita, ha penjat una foto de tots dos acompanyada d'un missatge on explica que tenia l'esperança que en algun moment tornessin a coincidir. I els esports, el temporal Filomena, en parlàvem al principi del butlletí, apunta a condicionar la 18a jornada de la primera divisió de futbol. El Madrid ha de jugar aquest dissabte al camp de l'Osasuna i l'expedició blanca ha vist endarrerit 4 hores el seu desplaçament perquè l'aeroport de Barajas ha estat tancat. Pel mateix motiu, l'avió de l'Atlètic Club, que ha d'enfrontar-se a l'Atlètic de Madrid, ha hagut de fer marxa enrere cap a Bilbao just abans d'aterrar. A la Lliga Femenina han ajornat el Madrid Club de Futbol Barça i l'Espanyol Sporting de Huelva. El Barça, en canvi, ja és a Granada, on disputa també aquest dissabte el seu partit de Lliga. Ronald Koeman tindrà l'absència del sancionat Lenglet, mentre que ha donat entrada en la convocatòria al migcampista del filial, Ilash Moriba.
Fins aquí les notícies.
estat absents durant dues setmanes i avui tornem amb dos protagonistes. És a dir, Rod Stewart i Tina Turner fent aquest It Takes Two, que és del 1990, però no és del 1990, Alfons Gorina.
Com que no és del... És del 1991.
No.
Tampoc.
No. No. És del 1965, aquesta cançó. Perquè la van fer Marvin Gaye i Kim Weston a l'època gloriosa de la Motown, el 65. Però el 1990 la van recuperar aquests dos. Tina Turner i Rod Stewart. Per una pura raó comercial. Això no ho sabies, Alfons Gorina.
No ho sabia.
Havien de fer un anunci de la Pepsi Cola. Ah. I van triar aquesta cançó. I la van enregistrar una altra vegada. I tots dos la van incloure en el seu àlbum de l'any. És a dir, Rod Stewart a Vagabond Heart i la Tina Turner a Simply the Best. Mm. Veig que la de Siri Fes va fent que sí en la cara.
No ho sabia, però m'agrada i la cançó està guai. O sigui
la
que
coneixies, tot... no?
Sí, tant, però que vull dir que no sabia això de que l'havien enregistrat per un anunci i tot això.
Tu també, Núria Vidal?
No, jo com que no tenia ni idea de
l'anunci. No saps qui és Tina Turner?
Però no, lo de l'anunci, la cançó sí, la cançó me'n recordo d'ella. Me'n recordo més de la primera.
És que jo no sé si l'anunci de la Pepsi Cola aquí va arribar, perquè us fixeu que no fan mai anuncis de Pepsi Cola. I no veig Pepsi Cola enlloc en aquest país.
I a mi m'agrada molt més que la Coca-Cola, eh?
Un momento, que estamos haciendo aquí un flower power mundial.
Però això és més raro encara que lo de l'anunci.
No te lo pierdas, estem fent publicitat, per l'amor de Déu, el primer programa de la temporada.
I de Coca-Cola.
Home, ja està bé, no? Hosti, finestra indiscreta. A veure, firmes, sisplau.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Amigues i amics, volem dedicar aquest primer programa del 2021 a una directora de cinema que ens ha deixat aquests dies, Joan Micklin Silver, ha mort als 85 anys, afectada de demència i també del Covid. Era la directora d'aquella mítica Hester Street. I no només és una directora, i avui les directores protagonitzaran el programa, sinó que, a més, va ser una protegida de John Cassavetes, de qui també en parlarem, perquè ha començat el cicle dedicat a Cassavetes a la Filmoteca de Catalunya. Altres pel·lícules, A l'altre lado de la noticia, Cruzando la calle, Loverboy, Mujeres entre rejas, però aquella, i sobretot aquella, ens va impactar molt en el seu moment. Sí, les dones directores seran les protagonistes d'aquesta finestra indiscreta, prenent el relleu dels homes directors que tanta polèmica han despertat, i ara en parlarem aquestes dues últimes setmanes. De manera que preparats, perquè aquí ens teniu avui a Sílvia Andrés, Desi de Fez, Oriol Fidalgo, Carles Gómez, Àlex Gorina, Alfons Gorina i Núria Vidal fent Finestra Indiscreta. Per participar al programa, ja ho sabeu sempre, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i @finestra serra.
Gracias.
De nada.
Eres una magnífica jugadora de tenis. Y el peor conductor que he visto en toda mi vida, incluyendo los lugares en que peor se conduce. Europa, Asia...
Sí.
Y me encanta cómo vistes.
Sí, no me digas. Pues son apaños. Esta corbata es un regalo de la abuelita.
¿Quién?
Hall,
¿abuelita?
Sí.
¿Abuelita Hall?
Sí, mi abuela.
Te sienta muy bien. Tienes un aspecto de lo más progre.
Gracias.
Tu abuelita, ¿eh?
Qué tontería, ¿no?
El seu aspecte era molt progre i va posar de moda una manera de vestir molt característica de l'època. I abans havia estat una de les actrius que van estrenar Hair, el musical, en la versió original a Broadway. Aquí la teniu cantant amb el cor de noies en aquesta primera versió del musical amb més cabell de la història. Oh, no us ho imaginàveu pas, que era aquesta veu que pertanyia a Diane Keaton. El dia 5 va fer 75 anys, my God! My God! I era actriu, i era directora. I una de les coses més maques que ha fet a la seva vida va ser el documental Heaven, l'any 1987. La millor interpretació per mi, buscant el senyor Woodward, i ara es dedica a tonteries com El club de les primeres esposes, segona part. Robert Duvall n'ha fet 90 i parlarem d'algun aniversari, però sobretot d'aquestes dones, directores, actrius, cantants que fan de tot, excepte aquest moment gloriós que ens porta l'Alfons.
Bé, perquè ens ha deixat un músic, Aleksi Laiho, de Finlàndia, el líder i frontman de Children of Bodom, que havia, estava cridat a ser la gran referència de la nova onada del metal dels 90, Núria, però no... No li va sortir bé, va anar de capa caiguda i el pobre ha mort als 41 anys, imagina't.
Està fent jove, no?
Sí, sí, molt, realment, una llàstima.
Desgastat, desgastat. I allò agafa un caliu, llavors, la cosa. La història agafa un caliu impressionant, eh?
Però jo els vaig veure en directe quan estaven allò a tope i era un guitarrista increïble i, bé, fins i tot Steve Vai, que és un dels millors guitarristes del món, ha dit que ha estat una gran pèrdua.
És ell, aquesta guitarra que estem sentint aquí.
I el que canta també.
Uau! Us agrada la música, us agrada el cinema, us agrada el món de l'espectacle, us agrada la finestra indiscreta.
Fa molt fred, sí, però obrim sense por la finestra indiscreta a l'huracà de cinema del 2021. I ara que el cinema ha fet 125 anys, aquesta setmana un programa especial amb les 125 millors directores de la història. Come on, baby, get over here. Entrevistem 5 d'elles. Chantal, Julie, Judith, Clàudia, Agnès... Inspiració, creació, partage. I a més, Lola, Cleo...
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gurín.
Un huracà de dones i cinema a la finestra indiscreta.
No és una dona, és un home que ha mort també aquesta setmana i a qui dedicarem l'audiovisual de la setmana que ve perquè va fer moltes bandes sonores. Es deia Claude Bolling i era un d'aquells interessants músics de jazz francesos que modernitzen el gènere, li fan un homenatge de respecte a la tradició i s'incorporen al cinema amb aquells aires que li agraden al Woody Allen. Per exemple, Borsalino i California Suite. Avui no, a la de visual recuperarem Ennio Morricone i aprofitarem per fer-li un homenatge a Joan Baez, que farà 80 anys. My God! La setmana que ve, Claude Bolling. Núria, no te desmayes.
No me desmayo, però és que de veritat estàs aquí recordant que el temps passa.
Sí, és evident. Bé, doncs, escolteu, ja ho sabeu, Núria, i tots els que ens escolten, al fons, explica... Què ha passat? Molta polèmica amb la llista de 125 directors que vam fer a la Finestra Indiscreta per celebrar els 125 anys del cinema.
Home, òbviament, hi ha hagut absències destacades. Segurament les més numerades són Tarantino, Bertolucci, Clint Eastwood... També la nova fornada, no? Nolan, Fincher, aquests també s'han trobat a faltar. Això sí, clar, dir noms és fàcil. La qüestió seria quins traiem per posar tots aquests.
Clar, clar. Bueno, ells ho diuen,
alguns han arriscat, per exemple, Carlos Saura han dit que pinta aquí.
Bueno, i ignorància, eh? Ignorància. Perquè ara és molt fàcil carregar-te Saura. Sí. Però has vist les pel·lícules de Carlos Saura, les de la gran època? Bueno, i alguna vegada s'equivoquen, perquè diuen Fellini no està, sí que estava a la llista. Fellini, com no havia d'estar, no? Troben a faltar Antonioni, a Jean Cocteau, a Gregory Lacava, a Michel Leysen, a Chris Barker, a Jean Nebulesco...
Era impossible.
No,
fer una llista de directors té que ser absolutament personal i era la vostra, no? O la teva, no ho sé, però era... I si la fes jo seria diferent, i si la fes la Desi seria diferent.
I encara reclamen molt Alejandro Jodorowsky, o sigui, imagina't, no?
Però a tu t'agrada molt, no?
A mi m'agrada moltíssim, molt. però
entrar...
He de ser capaç de renunciar...
Però jo crec que ets el fan més gran de Jodorowsky que jo conec, bueno, d'una part de la seva...
Però, per exemple, un debat interessant, perquè jo també li qüestionava i alguna gent ho ha dit. Si has fet una sola pel·lícula, tens dret a formar part d'aquesta llista, encara que sigui una obra mestra, eh?
Jo crec que sí.
Jo crec que sí.
Charles Laughton, La nit del caçador.
Jo crec que sí.
100% d'efectivitat, no?
Sí, sí.
Bueno, a tot això, clar, evidentment, també hi havia un factor que va cridar molt l'atenció, que és que només hi havia tres dones. Agnès Bardà, Marguerite Duras, i ara no me'n recordo quina era la tercera.
Però... Dorothy Arzner.
Clar, que li faran, per cert, un homenatge a la Filmoteca aquest any. Bé, era una qüestió de ubicar tots els noms de directors de la història del cinema i tots els noms de directors de la història del cinema i barrejar-los i veure fins on arribaves amb dones. Pues, a mi no vaig arribar a tres.
Però tres és una mica provocació, eh?
Ah, no.
Sí. Ficar només tres dones al 2020-2021 és una mica provocació, això però... has de reconèixer.
Jo hauria preferit que no posessis cap.
Clar, clar.
Perquè serien 120, 25 directors.
Sí.
Directores,
però llavors,
senyores...
Per què no? Però llavors immediatament dius, no, és que un moment, estava previst. És que tots els directors diuen que ja tenien prevista la segona pel·lícula i la tercera d'una sèrie quan van fer la primera, i no és veritat, perquè va tenir èxit, la van fer després. Jo us dic que ja tenien al cap, no, doncs ara farem la llista de les 125 millors directores. Llavors un va dir, però posa tres directors.
Clar, això és clar, evidentment, és el que hauries de fer.
Bueno, va, no ho hem fet.
Bueno,
no ho hem
fet, res, no? Tampoc passa res.
Bueno, en tot cas, vosaltres heu vist la llista i nosaltres l'anirem dient al llarg del programa d'avui. No es podran quedar tota l'estona, la Desi i la Núria, ho sentim moltíssim, però les mesures de seguretat, evidentment necessàries, no ens permeten estar tots aquí durant tota la durada de la finestra indiscreta.
Farem el que podem. No?
Farem el que podrem i comentarem una mica tot plegat, perquè ara arriba el moment d'escoltar les primeres 25 dones cineastes per ordre alfabètic que l'Alfons i jo llegirem a continuació. I començo. Marin Ade.
Roser Aguilar.
Chantal Akerman.
Haifa Al-Mansur.
Lucía Alemany.
Anna Lilia Mirripour.
Laurie Anderson.
Francisca Archibugi.
Archibugi.
Perdó, és que aquí està... Les pronúncies seran complicades, eh?
Gillian Armstrong.
Andrea Arnold.
Dorothy Arzner.
Jacqueline Audrey.
Rita Acevedo Gómez.
Cecilia Bartolomé.
Susan Bier.
Catherine Bigelow.
Izier Boyain.
Lizzie Borden.
Valeria Bruni Tedeschi.
Jane Campion.
Patricia Cardoso.
Liliana Cavani.
Shirley Clarke.
Isabel Cuixet.
I Judit Culell. Molt bé, doncs ja tenim 25 grans directores, o no, no sé què pensen la Desi i la Núria d'aquesta llista.
Bueno, falten algunes.
Ai, allí som!
No sobra cap. En tot cas, hi ha algunes que... Hi ha una en concret que jo no l'hauria posat, però...
Per dir-la?
La Liliana Cavani.
Oh, però té una importància.
No dic que no.
Galileo.
A veure, són personals o no són personals?
Sí.
I em falta, per exemple, la Catherine Breillat. Jo l'hauria posat.
Però
és personal. Cada u.
I, bueno, jo d'aquí, com que aquí apareixen dues, que són la Catherine Bigelow, que m'agrada molt, i l'Anna Lilia Mirpur, que són dos directores de gènere pur, no? Sí que, mirant la llista sencera, que farem tot el repàs, sí que he pensat que moltes dones que jo crec que estan fent una feina brutal en el fantàstic i el terror als últims 8-9 anys, falten noms. Falta la Julia Ducournau, falta la Jennifer Kent, falta Ann Wheeler, falten noms que jo crec que estan fent coses molt xules i que valia la pena incorporar-les perquè han canviat molt les regles una mica del joc del gènere, del terror i de la fantasia.
Bueno, totes les regles han canviat.
I això ho diu la reina del terror, eh?
Per exemple, la reina del grito.
Exacte.
No, és que la Núria s'ha fet la molèstia d'analitzar les llistes que anirem fent durant el programa d'avui
sí.
I ha descobert coses de proporcionalitats curioses i interessants, no?
Sí, no? Per exemple, una cosa que és molt sorprenent és que en aquesta llista, i jo crec que si fos una altra llista seria semblant, hi ha moltes més directores europees, i si contem les espanyoles, moltes més encara que americanes, i sobretot molt poquetes de tercers països, d'altres països, no? Vull dir que això vol dir dos coses, em sembla. Una que a Europa es fan productes més...
Més d'autor
i de més baix pressupost, i a les espanyoles americanes ho tenen molt més complicat, I sobretot que a Europa la cultura està molt més sensibilitzada cap a donar veu a... Encara falta molt, eh? Però, bueno, però sí, és donar més veu.
Però a França...
Està claríssim, eh?
Sobretot...
Sí. Bueno, reserva dades, perquè al llarg de l'estona que parlarem podrem anar dient. Vosaltres sabíeu que Laurie Anderson, la cantant, la que era dona de Lou Reed, havia dirigit pel·lícules.
Sí,
i alguna extraordinària com Home of the Brave, sí. Heart of the Dog, etc, etc.
Sí,
la
sí.
sentirem ara cantant en una de les pel·lícules que ella va dirigir mentre parlem, perquè hem recuperat fragments d'entrevistes amb algunes d'aquestes directores, concretament amb Chantal Akerman, una entrevista que li vaig fer l'any 2000 quan va presentar La cautiva, i poc després es va suïcidar, que em va impactar moltíssim. La directora de Jean Dielman, de News from Home, de Los Encuentros de Anna... Gétuiel, us agrada Chantal Akerman?
A mi va saber molt greu, jo la coneixia molt, la Chantal. Mm-hmm. Vaig plorar molt. Encara que ja era un personatge que no... Vaig plorar, però no em va sorprendre.
Era una persona dramàtica.
Molt depressiva, molt complicada, però sí, era molt maca. Jo me l'estimava, vaja.
Com a subratllat d'aquesta primera llista de 25 noms, conversa amb Chantal Akerman i música de Laurie Anderson.
Stand by. You're on the air. Buenas noches, señores y señoras. Bienvenidos. La primera pregunta es... ¿Qué es más macho? Pineapple or nuts?
Well, let's see. My guess is that pineapple is more macho than a nut.
El cinema és moviment i nosaltres entrem en un moviment constant amb el personatge i tot el que fa, tot el que mira, tot el que pretén, per entendre'ns, com si ens donés permís de ser observadors i alhora protagonistes amb ell d'una cosa que comentarem després, però que té molt a veure amb el moviment, amb l'aprenentatge a través del moviment, no?
C'est étonnant que vous disiez ça, parce que tout le monde dit toujours que je fais des films statiques.
Tothom em diu que faig pel·lícules estàtiques.
Mais je pense que parfois... quand on fait un plan fix...
Quan es fa un plànol fix...
Avec ce qui n'est pas le cas dans ce film-là, mais comme exemple, quand on fait un plan fix...
Com exemple,
face
quan es fa un
plan acteur,
fix en front d'un actor, un personatge, una persona...
Qui ne bouge pas.
Que no es mou.
Hi ha parfois plus de mouvement.
A vegades hi ha encara més moviment...
Que quand la caméra valse dans tous les sens.
Que quan la càmera se'n va d'un costat a l'altre.
Pour prétendre au mouvement. Parce
per
que...
fer com si fos un moviment.
Parfois cette fixité.
Perquè a vegades aquesta sensació de fixa...
Le spectateur.
Fa que l'espectador...
A une sorte de mouvement intérieur et de tension intérieure.
Un moviment interior, una tensió interior.
Bon, c'est pas vraiment une réponse à ce que vous dites.
No és verament la resposta a lo que m'has demanat.
Le mouvement au cinéma, c'est pas toujours ce qu'on croit.
El moviment al cinema no sempre és el que un es pensa.
Oui.
Podríem dir que avancem. Seria la sensació d'avançar en el coneixement, en el personatge. Jo recordo haver anat fa 3 anys, crec, a Londres, a una galeria d'art, on hi havia una instal·lació de Chantal Akerman, amb diverses sales, hi havia uns monitors i s'estava... Exactament, self-portrait.
Sí.
I t'havies de moure constantment alhora que seguies el que vèiem en les pantalles mentre una dona treballava a la cuina, a casa seva, anava fent... I vaig tenir la sensació que un tenia... És a dir, participava en el que jo entenc que el coneixement no és només una qüestió mental de pensament, sinó que en el moviment... Sempre hi ha un coneixement per la percepció contínua, nova, renovada, del que tens davant dels ulls. I és algo que la captiva trobo que té una presència també molt important.
J'ai l'impression que dans la captive...
Sí, sembla que la cautiva...
On sent depuis le début...
Se sent des del principi...
un mouvement qui mène vers un gouffre.
Un mouvement que va cap al...
irrévocablement vers un gouffre.
Et de manière irrévocable.
Oui, et donc, pour ça, le film est très, très tendu.
Per això hi ha tanta tensió en la pel·lícula.
C'est ce qui m'a le plus motivé pendant le montage.
Això m'ha motivat molt durant el muntatge.
C'est de rendre le film tendu comme une corde.
Donar aquesta pel·lícula d'una manera tan tensa com si fos una corda.
Oui, qui est prête à craquer à chaque instant.
De rompre.
Et on le sent en tant que spectateur.
I com a espectador se sent.
Et donc, est-ce que ça va vers un gouffre? Bon.
I anem cap a la nada.
Precisament, per mi... Un dels grans perills del cinema és la tensió que hi ha entre el temps de durada de la pel·lícula i el temps que explica aquesta pel·lícula, en què es desenvolupa aquesta pel·lícula. És una cosa dificilíssima de resoldre. Ja no parlo de narrativa només, eh? Però a mi La captiva m'agrada moltíssim perquè crec que és una pel·lícula que troba un equilibri increïble entre el tempo real de visionat de la pel·lícula i la proporció amb el temps que precisa tota la història, no? Com es...
Oui. Oui, j'ai l'impression que reçoit comme quelque chose de compact.
Rebem com una cosa compacta.
Oui. Et que tout est absolument nécessaire.
Et que tot és necessari.
Oui. Y a pas... c'est pas un film expressionniste.
No és una pel·lícula expressionista.
Qu'on aurait pu monter de mille manières différentes.
Que podríem haver muntat de moltes maneres diferents.
Oui, c'est en effet, c'est comme un fil tendu.
Sí, és com un fil molt tens.
Oui. Et bon, le temps, c'est sûr
tempo,
que c'est aussi quelque chose qui me préoccupe le plus.
Una cosa que em preocupa molt. Una de les coses que més em preocupa.
Probablement la chose qui m'intéresse, une des choses qui m'intéresse le plus
au
cinéma.
Une des choses que més m'intéresse au cinéma.
C'est pas tellement, comme on a dit, faire des plans longs
no és el
ou des plans
de
courts.
Parce que plans courts o llargs.
Parce que parfois, on peut arriver au même résultat avec des plans très courts ou avec des plans
al mateix resultat amb
très longs.
Plans courts o llargs.
Mais c'est comment on
le... L'important és veure com es
una ocupa hora i mi, una
hora i mitja, una hora i 40 minuts.
Fer, en fet,
perquè és el que fem quan fem una pel·lícula.
Una hora i mi, una hora i 40.
És a dir, ocupar un temps d'una hora i mitja, una hora i 40.
Com, per exemple, certaines pièces com, de música contemporània.
Per exemple, algunes peces de música contemporània.
On hi ha 3-4 notes.
En la que hi ha només 3 o 4 notes.
I on est prise par ces 3-4 notes.
I aquestes 3 o 4 notes ens afecten.
Et aussi, comment elles occupent ce temps, quoi.
I veure com aquestes notes ocupen el temps.
L'occupation du temps n'est pas forcément liée à l'histoire, je sais pas
no està vinculada
à l'història,
no sé com explicar-ho.
Qui me vient à l'idée?
La primera cosa que em va
a la ment és una peça de música.
És comparar-la amb una peça de música.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Claude Bolling, que ens continua il·lustrant musicalment aquesta primera part del programa, la segona també ho farà, eh? La setmana que ve vindrà l'audiovisual. En fi, i segueix la llista amb el segon bloc de 25 directores. Comença Alfons.
Marc Coll.
Cristina Comencini.
Nina Companiz.
Sofia Coppola.
Elena Cortesina.
Gurinder Chadha.
Lisa Cholodenko.
Vera Chitilova.
Julie Delpy.
Claire Denis.
Maya Deren.
Doris Dorri.
Germaine Dulac.
Marguerite Duras, que va sortir a l'altra llista, és una repetició, eh? Perdoneu.
Ildiko Eñedi.
Valérie Faris.
Jodie Foster.
Nicole Garcia.
Mercedes Gaspar.
Greta Gerwig.
Núria Jiménez.
Sara Gómez.
Debra Granik.
Alice Guy.
I Marion Hansel.
Ja sé quina és la favorita de la Desi, Greta Gerwig.
No, m'agrada molt, però la meva favorita i una de les meves directores, directors i de tot del món és Claire Denis, i està aquí. Però sí, m'agrada molt, la Greta Gerwig també, però està molt guai aquest bloque. Primer, m'ha creat atenció això, que surt la Claire Denis, que és una de les meves directores favorites, però a mi m'agrada molt també la Jodie Foster com a directora, m'agrada molt com a actriu, però crec que com a directora, tot i que les pel·lis no em semblin rodones a vegades, té com una capacitat, o sigui, unes habilitats com a directora molt potents, i si caigués a les seves mans un guió molt bèstia, jo crec que podria fer una pel·li molt, molt bona. O sigui...
Jo trenco una llança per la directora de les Margarites, Vera Chitilova,
també,
que està molt
exacte.
Oblidada avui dia.
Ui, no, sí. ja la recuperarem, ja. Hi ha una cosa curiosa, però és que m'he fixat, que no sé si en tots els blocs, però hi ha un munt de directores actrius. En aquest bloc en concret hi ha per el com a mínim 6 o 7, eh? Que és una coincidència, no?
Bueno, pues per això tenim a la Julie Delpy, que serà la protagonista musical i la protagonista en la conversa que tindrem ara amb una de les directores del segon bloc, perquè ella va cantar cançons Antes de l'atardecer, Antes de l'amanecer, Antes de la medianoche... En fi, totes aquelles pel·lícules que fa amb el Linklater, del que és una directora residente, per entendre'ns, no? I la vaig entrevistar a Sant Sebastià quan va venir a presentar l'Skylab l'any 2011, que va ser una entrevista deliciosa, absolutament. Ens vam compenetrar del tot, ens vam entendre de meravella. Li vaig parlar de Renoir, de les dues actrius, Bernadette Lafont i... ara no em sortirà. Emmanuel Ribà, que feien de les àvies i... Oh! I saps qui són aquestes actrius? Mai tant que sé qui són aquestes actrius, no? Per tant, cantant i fent cinema, Julie Delpy... La película la vi con las dos máscaras puestas, la de la risa y la del llanto. No paré de reír en todo el rato y al mismo momento tenía unas ganas tremendas de llorar y me acordaba de mi familia y me acordaba de mis abuelas, ¿no? Entonces es una película bipolar completamente.
The film is a comedy, but it's also about feeling the time of the past.
Es una comedia, pero bueno, también estás pensando en el pasado. Sobre todo, estoy intentando hacerlo como si no fuera una película, sino que aquí estamos con ellos. Yo creo que si tienes una familia, muchos han fallecido, pues te puede conmover. Porque es una película sobre... Se vuelve a dar vida a los muertos, de alguna manera. Pero con el lado de comedy.
Es una película en la que realmente uno siente que hay un... está todo el corazón puesto dentro, ¿no? Yo... entiendo que además es una película, cualquier director está haciendo una autobiografía de su alma cuando hace una película, pero si además explica una historia que le es de su familia, hace una doble autobiografía, y si encima interpreta a uno de los personajes, está haciendo una triple autobiografía. Entiendo que para ella es una película, y comunica muy bien que realmente es una película hecha con el corazón, ¿no?
I'm playing my own mother and...
de su propia madre, entonces...
And also there's myself in the film.
Yo estoy dentro de la película como una niña. Y hago el papel de madre de mí misma. Entonces,
I think it has many layers for me.
Sí, hay muchos niveles distintos en que estoy yo.
You know, it's funny because my father keeps on watching the film like over and over.
Mi padre está viendo la película vez y vez y más veces.
Because he loves it so much.
Le encanta tanto que
like it's happening again, you know.
Que está volviendo a pasar otra vez para él.
Esto le permite a usted además elegir a las dos abuelas maravillosas, es decir, poner a Bernadette Lafont y a Emmanuel Ribá interpretando a las abuelas es un maravilloso. Poner a Jean Moreau cantando es maravilloso. Poner a Albert Delpy interpretando al tío es doblemente maravilloso. Es decir, que su potestad como directora le permite hacerse un regalo y de rebote es un regalo para nosotros también contar con este panorama humano, ¿no?
Yeah, I mean, the film is very much about, like, you know, I made myself, I pleased myself by making this film.
Yo me complacé a mí misma haciendo esta película.
You know, it was a pleasure, and I have to
un placer
you,
para mí mismo. El rodaje fue preguntar a los actores un sueño, todo hecho un sueño.
And it was, you know, very important for me to capture.
Fue importante para mí esa sensación del pasado, pero recrear en el rodaje y en la película en sí misma. Tenía que volver a encontrar esa sensación. Es difícil de explicar.
Yo creo que lo consigue, porque realmente uno tiene la sensación de recibir los perfumes, ¿no?, del verano, la humedad, los olores, la lluvia, es decir, todo respira. Es como muy Renoir, en cierto modo, esta película.
Thank you, because the goal was this, exactly this, was to...
Eso fue exactamente la meta que yo tenía. Una sensación más que una historia.
Like you're there with them,
you know? Tú estás ahí con ellos. No es una película, es capturar un momento y con todas sus sensaciones.
Pero con una extrema dificultad, porque es un día del veraneo y de la vida de esta gente. Concentrar toda la información. Bueno, no es que se informe mucho, pero que comprendamos qué le pasa a cada persona en un solo día, y que sea en un momento en que Francia todavía existe la provincia antigua, pero ya está la vida contemporánea apareciendo. Es un momento bisagra, ¿no? Que el mundo cambia, ¿no? Entonces, que todo esto se pueda explicar a través simplemente de un día en una familia, es un tremendo trabajo también de guión, ¿no?
It was a tremendous amount of work in the screenplay and also
mucho trabajo
in the
en el guión. Y luego en el rodaje también. Entonces fue mucho trabajo, sí. Y es lo que quería conseguir.
Yo quiero decirle que me parece admirable cómo ha podido controlar la situación. Es decir, es difícil preparar una comida para toda una familia en un momento dado de tanta gente, ¿no? Entonces yo me imagino lo que es todo este panorama humano, es decir, verlo todo, mover tan bien a los personajes, tener una sensación del espacio tan conseguido, ¿no? Uh-huh. Es decir, toda la tropa funciona perfectamente, pero realmente es un esfuerzo. Hay tantos detalles, es tan múltiple.
It was like a chess game. You know, you move one spot, you move another, like chess. You know, really, it was very complex.
Como si fuera ajedrez.
It was logísticamente
casi imposible.
Like some actors there and
algunos actores no estaban un día, otros no llegaban a tiempo, todo muy complejo. Y dar vida a todo el mundo, no dar demasiada importancia a un personaje. Sí, el montaje fue clave.
Debe llamarla directora de hierro. Porque lo ha conseguido, ¿no?
Director of steel.
Director of steel. Yes, but steel with the gloves of velvet. Yeah. Because everyone had a good time.
Sí.
Because also you can't keep people giving so much if you're a tyrant. You
claro,
know?
Claro, no puedes ser tirana así porque todo el mundo lo pasa mal. Entonces tienes que manejar la gente así, fuerza, hierro, sí, pero con suavidad también.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Anem per la tercera part d'aquesta llista de les 120... Jo he de dir als oients que, evidentment, també poden escriure. Segur que no escriuran tant per comentar què sobra, què falta, perquè aquí no hi ha tant de marge com per evitar i posar,
No, perquè... De fet, hi ha moltes més, però no hi ha tantes més, No hi ha tantes més. Això és una de les proves evidents de que, bueno, anem guanyant espais, però...
Bueno, anem guanyant espais perquè tu també has detectat...
El percentatge.
El percentatge, no?
Sí. Bueno, més que percentatges, quantitats. O sigui, sí, no, ja és molt curiós...
De l'època, no? De les èpoques.
També és molt interessant veure que des del que es diu la modernitat, és a dir, des dels anys 60 fins al 2000, és on n'hi ha més. N'hi ha una, però moltíssima més. Vull dir, hi ha pràcticament més de la meitat de directores perteneixen a aquest període. En canvi, entre els anys 30 i els 60 hi ha molt poques.
Molt poques, sí,
és molt veritat. Poques. També hi havia una guerra, i també hi havia unes dictadures, i també hi havia molts problemes. O sigui que tot juga, no? Vull dir, la gent no fa les coses al marge.
A la Baliga Balaga. A veure, aquesta llista comença amb una dedicadíssima d'Essi, que és Mia Hansen-Love.
Sí. Agnieszka Holland.
Anne Hui.
Daniel Ulliet.
Que aquesta no la coneix ningú, però
jo...
també l'has coneguda.
Sí, he estat a casa seva.
Mare meva.
A Ginebra?
No, a Roma.
A Roma.
Quan vivien a Roma amb el Jean-Marie Straub.
Agnès Jaoui.
Patty Jenkins.
Elena Jordi.
Nell Kaplan.
Naomi Kawase.
Diane Keaton.
Barbara Koppel.
Diane Curis.
Diane Curis. Matilda Landeta. Aquesta la saps?
Sí, és que aquesta és una mexicana, és una de les clàssiques, una mexicana dels anys 40, molt potent, a més, eh? Una tia més fortíssima, ella, eh?
Una de les actrius de Bergman, Gunnel Lindblom.
Caroline Link.
Barbara Loden, que va fer només una pel·lícula, era la dona d'Elia Kazan. Uh-huh. Es deia Wanda i era molt
boníssima,
interessant.
Boníssima, boníssima, Wanda. No sé si no l'heu vist, sí. Recomendadíssima.
Ida Lupino.
Claudia Llosa.
Karim Kusama.
Hannah Mahmalbaf.
Samira Mahmalbaf.
Laura Manyà.
Anna Mariscal.
Lucrecia Martel.
I Elena Martín.
Home, Anna Mariscal, que era una actriu, una dona com molt del règim franquista.
No és veritat. No és veritat,
no, però
se la va assimilar.
La imatge
sí,
que tenia
però no,
ella.
No és cert, eh? A més, va tenir molts problemes, perquè va tenir una vida molt complicada i va batallar molt, i va ser realment molt, molt, molt valenta, tant en la seva vida privada com a directora, no? I en les seves pel·lícules, i les recomano de veritat, eh? Perquè són melodrames sorprenents i molt feministes.
Bueno, aquesta i Ida Lupino, que estan en el mateix bloc, són dues directores d'èpoques en les que pràcticament ningú més dirigia. A Espanya, per descomptat, i a Nord-Amèrica, igual. Eren actrius, van fer pel·lícules, no han passat a la història del cinema i ara sí que estan reivindicades.
Ara Ida Lupino s'està reivindicant moltíssim.
I Anna Mariscal és l'única espanyola que surt a la sèrie aquesta que va fer de les dones, aquesta sèrie tan potent. Que
la que s'acaba d'estrenar,
sí. Pues és Anna
Woman
Mariscal
Make Movies.
Surt i molt, i està molt reivindicada en aquella sèrie.
A mi la que em cau pitjor és Nelly Kaplan, perquè era molt antipàtica.
Era antipàtica, sí, era molt antipàtica.
Però aquí estan moltes jefes, eh? O sigui,
què vol dir moltes jefes?
Bueno, Mia Hansenlof a mi m'agrada molt, em sembla brutal el que fa, m'agrada molt que abans et deia allò de les dones del terror i així, i aquí surt la
Karim, no?
La Karim Kusama. Mm-hmm. M'agrada molt la Claudia Llosa, jo soc molt defensora de Claudia Llosa i ara més ha fet ara l'adaptació d'una de les meves novel·les favorites dels últims anys, que es diu Distància de rescate, Samantha Schweblin, i no sé quan l'estrenarà, i estarà Lucrecia Martel,
doncs
també
mira,
de les meves favorites.
Dedicada a la Desi. Dedicada a la Desi, perquè amb cançons d'Agnès Jaoui, que és aquella guionista amb Jean-Pierre Bacri, que havia treballat amb
Resnais.
Actriu,
també.
Actriu, cantant i directora, per a tots els gustos, com una imatge, un cuento francès, etc. Ella ens cantarà mentre parlem amb Claudia Llosa, quan va venir l'any 2006 a presentar Made in USA, la primera pel·lícula acompanyada de la seva actriu, que es va posar a cantar durant l'entrevista, i és que la flipes.
Te habrá dicho que Madin USA es la última gran muestra del realismo típico y cacareado realismo mágico latinoamericano, ¿no? Pero es que es realmente el mundo inventado es digno de Macondo, o sea, directamente, ¿eh?
Bueno, imagínate, salvando las distancias, pero sí, inclusive yo nunca lo vi como realismo mágico, con decirte que, es muy importante para nosotros que la película tenga una relación con la realidad muy directa, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre podría haber ocurrido, o puedes encontrar símiles en muchos otros pueblos.
Claro.
Entonces, en ningún momento los niños tienen cola de cerdo, ni las mujeres lloran por
eternidad. No, 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 no es una fantasía,
Es un real, es un hiperrealismo, pero con tanta simbolización que te lleva al imaginario del realismo mágico.
No, es impresionante. Y hay una cantidad como de... Eso sí que supongo que será todo auténtico. Las canciones que interpreta todo el mundo a lo largo de la película, que debe ser casi un... ¿Existían o son un invento también?
Bueno,
de verdad.
Tengo que decirte que Magali... Cuéntale, Magali.
Sí, yo las compuse. Yo las puse la música, letra, las compuse para la película. Porque...
No, pues, pero basándote, supongo, en ciertas tradiciones.
No, le hablábamos de las letras, o sea, yo le decía las letras y ella compone, ella tiene un oído fantástico y canta maravilloso.
Felicidades, de verdad, porque uno tiene la sensación de que existen desde hace 8 siglos estas canciones.
No, mismo, ¿eh? Yo las compuse.
Vaya pero, tándem de creadoras,
cántale,
perdona,
un poquito a la gente para ver si es que... Cántale Guaychecito.
Oh, ¿por qué me miras así?
No te miramos, no te miramos, no, no te miramos. La... ¡Ah, esa es la letra!
Cántale, cántale eso.
Ya, un pedacito. ¿Por qué me miras así? No sabes de dónde soy. Yo soy una provinciana, manaya y cuna de corazón. Yo soy una provinciana, manaya y cuna de corazón. Cuando te canto yo así, mírame, mírate cómo estás. Perdido en el horizonte, perdido con tu mirar. Perdido en el horizonte, perdido con tu mirar. Ese es un pedacito de la canción.
No.
Felicidades, tenéis que ver a la cantante y autora y actriz de la película con su osito. ¿Se trae el osito?
Sí, es mi compañero, es mi compañero.
Tomar fotos en todos los lugares donde estaba.
Está bien, está bien, está bien. La película que es absolutamente peruana, de todas maneras, como hay una coproducción, por ejemplo, catalana, ¿no? Está Ernest Blasi, que ha hecho el montaje.
Exacto.
El mejor hombre de sonido de aquí, que es Albert Manera.
Albert Manera, un crack.
¿Verdad? Lo que me ha llamado mucho la atención, porque es que además me ha gustado muchísimo, aparte de las canciones estrictamente hablando, es la música, que es de una mujer, y hay un tema sinfónico peruano precioso que aparece en media película y se repite varias veces.
El tema de Mainusa, ese es compuesto por Selva Mutal, que es la compositora, digamos, de la banda sonora, no del sonido directo, sino el externo, y trabajamos, ella es peruano, franco-peruano, y trabajamos. Ella vive en París y vamos, ella empezó desde el guión casi a componer el alma de Mainusa, que era de alguna manera en este hilo imaginario de su sueño, ¿no? Uh-huh. O sea, y vamos, yo creo que está muy bien conseguido, está muy bonito.
Yo no sé exactamente el pueblo, si son varios pueblos con los que habéis hecho uno solo, o si hay algún tipo de decorado o todo eran interiores naturales.
No, todo, o sea, vamos, el pueblo donde filmamos era todo Canrey Chico, no hay ninguna locación que no sea de ese pueblo. Muchas de las locaciones fueron... encontradas, o sea, casi no tocamos nada, salvo la casa de Cayo, del padre, que necesitábamos estar tanto tiempo ahí metidos, que tuvimos que implementar una casa que estaba que ya no estaba habitada para poder estar pues las 6 semanas ahí, porque por, obviamente no íbamos a dejar a las pobres familias sin casa,
todos,
¿no?
Fuera a la calle. Exacto. Con las ratas, ¿no? Matando ratas, ¿no?
Pero el pueblo entró al juego de una manera maravillosa, o sea, pudieron de una, o sea, entrar, porque claro, hay muchas escenas donde pueden hacer cosas que están acostumbrados, como la procesión o el rezar en la iglesia y todas esas cosas, pero hay otras tradiciones, hay otros rituales que plantea la película que ellos han tenido que actuar y entrar al juego, y lo han hecho de manera increíble, ¿no?
Pues no me extrañaría nada que, de la misma manera que ha pasado otras veces, ese pueblo se acabe convirtiéndose en un lugar de peregrinaje, ¿no? O sea, que realmente...
Imagínate.
Donde ir a ver dónde está la casa o dónde está la plaza esta, donde la iglesia...
Sí,
bueno.
Yo creo que ha sido una experiencia tanto para nosotros como para ellos. Además, es un pueblo que estaba esperándose 15 años la luz, la electricidad, y gracias a la producción pudimos hacer una especie de intercambio y pudimos traerle la electricidad al pueblo. Entonces hay una relación con ellos muy bonita, y que la idea es seguir manteniéndolo y seguir ayudándolos, ¿no? Mutuamente.
Vamos todos con el garrote.
Sal, cumbia, pebre y sucre a un pastís en finestres.
Claudi Llosa, de la seva actriu i de les cançons d'en Lleix avui, bloc 4, bloc 5, Janine Meerapfel,
Dipa Mehta,
Marta Mistaros,
Pilar Mirau.
Pilar Mirau, no.
Pilar Miró. És que
Pilar.
Vaig
a... Pilar.
Que vaig a...
Pilar.
Que vaig a una com mascareta.
Si t'arriba a sentir el seu pare...
Ariadne Nushkin.
Josefina Molina.
Jocelyn Burhaus.
Sílvia Munt.
Kira Muratova.
Mira Nair.
Pilar Palomero.
Rosario Pi.
Sara Polley.
Lia Pool.
Sally Potter.
Sílvia Kerr.
Gràcia Querejeta.
Nelly Reguera.
Lotte Reiniger.
Celia Rico.
Leni Riefenstahl.
Maria Ripoll.
Alice Rohrbacher.
Mireia Ros.
Marianne Satrapi. I passem a les 25 finals.
Celine Sciamma.
Lone Scherfig.
Susan Sedelman.
Colin Sego.
Larissa Shepitko.
Costa, Costa. Sí. Carla Simón.
Anna Solanas.
Julia Sonseva.
Barbara Streisand.
Carla Subirana.
Malgorzata Zumovska.
Kinuyo Tanaka.
Julie Taymor.
Wendy Toye.
Elena Trapé.
Ros Troche.
Nora Tuomei.
Lee Bullman.
Agnès Bardà.
Rosa Vergés.
Margareta Bontrota.
Lana i Lili Wachowski.
Lois Weber.
Lina Vermüller.
I Chloe Zhao.
Que és la que guanyarà l'Òscar a la millor directora d'aquest any.
M'agrada moltíssim, la Chloe Zhao. M'agrada moltíssim.
El que ella? O la llista?
No, la Chloe Zhao, el cine que fa, m'agrada moltíssim.
No, Matlans, s'estrena d'aquí 3 o 4 setmanes si no la treuen.
Si no la mouen, sí.
No la mouen, clar, clar. Bueno, comentarios finales.
Pues que... Comentarios finales, pues que realment falten moltes, però...
Digue'm algunes que falten.
Pues
a veure si t'atreves.
L'Anna Carina, però no és d'aquest trosset.
Bueno, és igual de totes.
La Helma Sanders-Brands, la Helke Sanders, per exemple, la Kelly Richards.
Sí, aquesta sí que... Aquesta... I més ara, que és un moment que està com molt reivindicada. Sí.
Ja, però bueno, és igual, és que guanyem amb dir-te això, és igual, no?
A mi m'ajudeu moltíssim, perdona, eh? Per tant, aquesta llista que has fet...
La Teresa Villaverde, per exemple, és una portuguesa que a mi m'agrada molt i que va fer un cine molt peculiar i jo crec que és l'única portuguesa així coneguda, a part de les dues germanes. Com es deien les dues germanes? La Irene...
Ah, no sé de qui parles.
Les dues actrius portugueses, que són...
Medeiros.
Medeiros, sí, són les dues Medeiros.
Bueno, però Maria Medeiros ha dirigit pràcticament
Per això que Teresa Villaverde és una de les poques portugueses que han fet coses.
I després que hi ha l'atenció que surten moltes directores espanyoles i catalanes, però que moltes són molt recents, vull dir, o sigui, dels últims 5 anys.
Apostes. Sí. Jo crec, Desi, que aquesta llista t'ha de servir per fer un llibre. T'has de fer un llibre, eh?
Però el que sí que em deixa una mica així és que jo sí que trobo a faltar, ara mirant així el nom de les directores espanyoles, sobretot catalanes, que no fan gènere. I no passa res, vull dir. A mi quan em pregunten per què no hi ha directores que no fan... I és perquè no les da la gana i ja està. Però sí que seria una mica un desig que m'agradaria que moltes vegades no té a veure amb els seus gustos, sinó amb una qüestió de que no confien en elles amb pressupostos més grans i moltes vegades aquestes pel·lis demanen un pressupost molt més gran que el drama intimista de personatges.
Que és un
però,
recurs.
Però és veritat
recurs.
Que sí que...
Letizia
sí que
Dolera trobo... deberia lanzar-se.
I la Belén Funes no hi és, no?
No.
Mira... Ves, Belén, sí que jo crec que... Em sembla que... I és una, a mi la seva pel·li m'agrada, no és que m'entusiasmi, però m'agrada, però sí que crec que ella té com una habilitat en la direcció interessant, sí.
Bé, doncs conclourem tot aquest espai i tota aquesta primera part gairebé de la finestra indiscreta sentint Agnès Bardà, acompanyada de Jane Birkin, perquè va dirigir una pel·lícula que es deia Jane B per Agnès B, B baixa, en aquest cas... I Agnès Bardà va estar també a la finestra indiscreta parlant una mica de Jacques Demy en el cicle i la retrospectiva que li van fer al Festival de Sant Sebastià. Quoi? Notre amour fou ne resterait que des cendres. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Estem amb Agnès Bardà, estamos con Agnès Bardà, directora de cine, la esposa de Jacques Demy. Muchas gracias por estar con nosotros, señora Bardà.
Mi placer. Estoy muy contenta de esta retrospectiva de Jacques Demy. Y por eso hemos hecho un conjunto de familia. Y ha venido con su hijo Mathieu, su hija Rosalía y yo como mujer. Y los tres quería decir como... Hemos venido los tres porque es importante para los tres.
Un acto de amor.
Y de trabajo, porque mi hija trabajo mucho para organizar restauración del film, de esa cosa. Mathieu también habla de su padre. Yo tengo el deber de hacer la restauración de los colores, del sonido, porque yo estaba al tiempo con Jack y me puedo recordar. No hay el director de fotografía que murieron, el decorador. So, yo estoy la memoria técnica, Jack. Los hijos en mí estamos la afección, el amor y la energía porque los films, las películas viajen y que hay una vida de estas magníficas películas.
No solamente pervivirá y persistirá la memoria y las películas de Jacques Demy. Cuando vi Jeanne le Garçon formidable que interpretaba Mathieu, cuando he visto Oscar y la Dame Rose con música de Michel Legrand y con el tema, en algunas películas de François Ozon y sobre todo en los trabajos que usted ha hecho documentales sobre Jacques Odenant, sobre las señoritas, sobre el universo de Jacques Demy, etc., uno se da cuenta que Jacques Demy ya tiene su herencia en generaciones jóvenes que ya hace su recorrido, ¿no?
Tú sabes, es que a mí me gustan mucho las películas de Jacques. Algunas más que otras, es normal. Y algunas que no quiero tanto y otras que me gustan mucho. Y es la vida, es que no podemos ser, creo que no podemos ser muy buenos en todas las películas.
Somos humanos, en definitiva. Este es el secreto, ¿no?
En definitiva, y para empezar, lo que es que a mí me gusta venir con los hijos, hacemos les groupies de Jacques Demy, you know.
Fans.
De fan, de super fan en familia. Y yo tengo mi trabajo. Yo terminé ahora una serie para la televisión Arte de viajes y encuentros con des artistes contemporains. Y el catalán Barceló, que hablé con él y filmé sus obras y otras personas, y Soulage y personas de arte. Y a mí me gusta el arte contemporáneo. Con Jack íbamos mucho al museo. Me gustaba la pintura y las instalaciones. Y ahora yo he tornado artista. Empezó en 2003 y ahora hago exposiciones, instalaciones y viajo, con cosas que me ponen en un museo, en una galería. Y poco a poco no voy a hacer films. No. Yo hago video for my installation.
¿Fotos? Sí.
Foto y video que entran en la disposición de video. Que algunas se ven un poco en las playas de Agnès, al fin. Esta casa construida con película de film. ¿Tú la has visto? Cosas así de imaginación. Pero no quiero hacer una giración de 8 semanas. No puedo. Demasiado.
Cuando ha comentado, señora Bardá, el tema de la pintura, claro, inmediatamente uno piensa, sí, efectivamente, Jacques Demy pintaba casi sus películas, el uso del color, y uno tiene la impresión de que Jacques Demy lo hacía todo. No es verdad, porque estaban todos los colaboradores, pero hasta la letra de las canciones, menos en Lola, que «C'est le qui rit à tout propos» la escribió Agnès Varda.
Porque hace tiempo es una tontería. Él me ha dicho, yo no sé cómo escribir canciones, si tú lo haces, hágame una canción. Soy de la chanson de Lola. Y después empecé a hacer el mismo y escribí magníficas canciones, magníficas canciones.
Sí, sí.
Es la primera vez que estaba tímido, como digo. Había vergüenza, no sé por qué, y después la he hecho todo.
Je vais répéter. Madame Frédéric, je peux avoir la musique. C'est moi, c'est Lola, celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour c'est beau, celle qui plaît sans plaisanter, reçoit sans les dédommager, les hommages désommagés, les bravos des braves gars, les hurrahs, allez viens avec moi. Celle qui rit de tout cela, qui veut plaire et s'en tenir là, c'est moi, c'est Lola. Celle qui dit, v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots. On va tourner, on va danser, on va flirter sans y penser. On va rire et virevolter. Mais
Quand elle met le holà, quand elle leur dit ça va comme ça, tiens-toi bien, moi je m'en tiens là. C'est moi le là. Celle qui dit bientôt, bientôt et qui sourit dans votre dos, tout enfoncé dans ses pensées, d'espoir si vous les saviez, un énorme espoir insensé, celle qui n'ouvrira ses bras qu'à celui qu'elle reconnaîtra, entre mille, entre cent ou trois, à qui elle dira, toi, 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 c'est moi. C'est moi Lola.
Quelle heure est-il?
Quoi? Catalogue.